minutets, arribem a 6:45 de la tarda, moment ara de l'espai cultural del Connectats. Avui parlem del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, Deumo Editorial, en el qual una setantena de lingüistes aporten arguments sobre el llenguatge inclusius des d'àmbits com l'administració, l'educació, la correcció, la traducció, també la informació. Entre les autores n'hi ha una de Sant Cugatenca, ella és la Mireia Ferrús, és física, és lingüista per la UB, és doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. Mireia, què tal? Benvinguda.
Bon dia, plaer, gràcies.
Avui parlem de llengua,
sí.
que algú dirà des de casa, ai, però és un tema
mandra, que... No?
Ah, sí, però és un tema que ens interessa molt a tots, perquè al final cada dia parlem i ens comuniquem.
I tant.
I sovint, i això m'afecta a mi directament, parlem des de tribunes que en sent moltíssima gent, però també hi ha mestres i hi ha molta gent que cada...
Moltíssimes professions que es basen en la seva, la llengua és el seu mitjà de...
Clar, sí, és que a vegades són temes que dius, això no em toca, oh, i tant que et toca, per tant, tothom que estigui molt atent. El primer que et volia preguntar, Mireia, a què dieu prou?
A què diem prou? Doncs el subtítol ho diu mateix, prou textos incoherents i confusos. Diem prou a moltes propostes, no que la gent faci propostes de llenguatge inclusiu i tot això, sinó bàsicament a propostes que es fan sense un rigor científic, que no són prou sòlides des del punt de vista científic, però sobretot diem prou a aquesta imposició a vegades de les institucions a utilitzar un tipus de llenguatge, de llenguatge que nosaltres com a lingüistes som molts els que no hi estem d'acord per motius doncs científics, no? I que podem veure de com funcionen moltes llengües.
Per exemple, que ens podríem referir, quin exemple et ve al cap ara quan penses, ostres, això no s'ha d'imposar?
Per exemple, a veure, la majoria de propostes es basen, des del nostre punt de vista, en una associació errònia entre gènere gramatical i sexe biològic. És a dir, nosaltres, un home té de gènere gramatical masculí i una dona de gènere gramatical femení. Però això passa en aquest cas, però en els objectes inanimats, per exemple, no passa. És a dir, tenen gènere gramatical però no tenen sexe. Una taula
Clar.
No és de sexe femení i un got no és de sexe masculí. A més, ja és totalment arbitrària aquesta assignació. És a dir, en alemany el sol és femení, la lluna és masculí. És un exemple clàssic.
I hi ha objectes bonic, no? Que tenen sexe neutre en alemany, fins i tot, que dius ni masculí, ni femení, ni neutre.
No és binari, sinó que tenen tres gèneres, no? El neutre també. Però és que amb éssers animats també passa. És a dir, una girafa pot ser mascle i femella i és de gènere gramatical femení. I no tenim girafes i girafos. I les persones també poden ser mascles i femelles, no? Homes i dones, i no tenim persones i persones. És a dir, això, només aquests exemples ja mostren que no hi ha una correspondència directa entre gènere i sexe. Què passa? Que a partir d'aquest concepte és d'on surten la majoria d'aquestes propostes. En primer lloc, el desdoblament de gènere. És a dir, assumir que el gènere masculí no inclou a tot, sinó que està només associat al gènere de sexe masculí. Mm-hmm. Gènere gramatical femení. Ai, masculí. I bueno, això és un error. Això comporta, en lingüística tenim el que és el gènere no marcat, que és el gènere inclusiu, que en aquest cas és el masculí, que inclou homes i dones, i marquem el gènere diferenciador, el femení, amb la marca del femení, i el llengües que ho fan al revés, no? Mm-hmm. Però és que la majoria de llengües no tenen gènere gramatical. I llavors com ho soluciona tot això, no? Si volem canviar la forma de com funciona la llengua a nivell gramatical, les llengües que no tenen gènere, com ho faran per millorar la societat? Les altres propostes també, el desdoblament ve d'aquí, la utilització del totes també surt d'aquesta concepció errònia. És a dir, si el tots no inclou a totes, com podem pretendre que el totes inclogui a tots? És il·lògic, no? I el totis també és una cosa.
Sí, mira, hi havia una cosa que comentava precisament la coordinadora del llibre, la Carme Junyent, que ella parlava de l'exemple de catalans i catalanes, i deia, algú que diu sempre catalans i catalanes, el dia que es descuidi uns dels
Exacte.
Dos, semblarà que està excloent una de les dues parts. És un dels perills, no?, que té utilitzar aquest tipus de fórmules.
És un dels perills, que són propostes amb efectes secundaris, i se'n parla un poc dels efectes secundaris, parla molt i jo no les critico directament perquè són propostes fetes amb molt bona intenció, però són molt eurocèntriques, per exemple, perquè són propostes que es fan des d'una associació de la gènere gramatical que amb la majoria de llengües no es dona. Amb les europees la majoria sí, però la resta no. Llavors, tenir una mica una visió crítica i veure una visió més àmplia de com les llengües funcionen, doncs et dona una altra manera de veure tot això.
Tu penses potser que els discursos polítics, que independentment del que sigui, no entrarem a valorar quin, que utilitzen la llengua com a arma política, al final faran un flac favor? No sé si m'explico, que potser forçar el llenguatge, dir jo a partir d'ara parlaré d'aquesta manera, és una manera d'actuar sobre el llenguatge d'una manera com artificial?
Jo penso que sí, però és que a més té un efecte que és que sembla que aquella persona o aquells polítics o aquell govern ja està fent moltes coses. I llavors, clar, nosaltres diem a vegades, no? I la Carme Junyent, que és la coordinadora del llibre, ho diu moltes vegades, veure, no s'ha demostrat que canviant la llengua la vida de les dones millori, i sobretot canviant, o sigui, les llengües no són millors ni pitjors ni es poden millorar, són com són. El que hem de canviar són les mentalitats i les actituds dels parlants, en tot cas, no? No la llengua.
Com es pot incidir? Perquè això sí que és complicat, el canviar, hem de canviar com pensa la gent i com utilitza el llenguatge la gent, però això hem de començar des que són menuts, m'imagino.
Clar, però a veure, un nen, a mi em van ensenyar a parlar, jo tenia claríssim que quan deia nens al pati, jo també podia anar al pati. És a dir, a mi ningú em va dir que el gènere gramatical ja ho aprens de petit, no? Perquè és intrínseca la llengua, llavors és en el moment en què et diuen, no, si diuen nens tu no podràs anar al pati, que dius, ostres, doncs m'estan excloent ara quan no m'havia sentit mai exclosa. Llavors no.
I quan veieu la consellera Verge que surt i diu allò de totis, com
no,
et quedes?
No tinc gaires paraules per... Per mi és el mateix cas d'aquesta concepció, i repeteixo que sé que hi ha bona intenció al darrere, però la llengua funciona d'una determinada manera. Llavors, quan entens que el gènere masculí és que el problema també és que se li va dir gènere gramatical masculí i gènere femení. Si se li hagués dit gènere 1, gènere 2, aquest llibre no existiria i tu i jo no estaríem parlant ara. I potser la consellera no hauria sortit a dir totis tampoc, no? Però clar, en el moment en què comences a desdoblar i a fer totes aquestes distincions, estàs assumint que hi ha homes i hi ha dones i que les has d'identificar parlant, no? I llavors això porta a excloure que hi ha gent que no se sent ni home ni dona, i llavors a inventar-te un altre gènere, i llavors això on s'acaba, no? Si assumíssim que el gènere marcat, el gènere no marcat és el masculí i ens inclou a tots, i que això no ve del patriarcat, perquè hi ha moltes coses, no estic negant el patriarcat, però hi ha moltes coses que venen del patriarcat, però això no. Hi ha moltes confusions també a nivell d'aquest estil, no? Per exemple, ara que es parla també des de les institucions que hem de parlar de famílies monomarentals, és que monoparental no ve de pare, ve de parere, del llatí, que vol dir parir, vol dir engendrar, parir, per això les dones parim i no marim, i per això tenim parents i no tenim marents ni marentes. És que també a vegades veure una mica l'etimologia, que a més és interessantíssim, no? Veure l'etimologia d'aquests termes abans de fer propostes, doncs estaria bé. Després tothom que proposi el que vulgui, però si es fa un fonament, doncs millor.
Això és el que deies al principi, no? De que es prenen accions envers la llengua sense un fonament científic. Jo crec que és totalment això, perquè ara
sí.
Has dit això del llatí, jo no en tenia ni idea que venia del llatí,
sí.
En aquest sentit.
Clar, i quan ho coneixes, doncs potser t'ho replanteixis, ostres, potser que això que feia amb bona intenció potser no calia, si hagués entès d'on venia la paraula, no? Entenc que a vegades és un debat més passional i que racional, i nosaltres intentem convèncer racionalment que hi ha gent que fa propostes des d'un punt de vista molt passional, no? Jo m'hi vaig trobar fa gairebé 20 anys, que va ser de les primeres vegades que tenia un debat d'aquest tipus, no? Havíem d'escriure un document col·lectiu i una persona em va dir que havia de desdoblar d'homes i dones, i benvolguts, benvolgudes, Jo, que queda recent llicenciada en lingüística, li vaig començar a parlar de que si gèneres gramaticals, que si el sexe, que si les llengües romàniques, que si funcionen així, que si el gènere no marcat, i aquella persona es va enfadar, estava fora de si, i em va dir que jo era masclista i que el masclista existia no pels homes sinó per dones com jo. I llavors vaig veure que era un tema molt, molt passional i que era difícilment era difícil convèncer aquesta gent des d'un punt de vista racional, perquè són gent que ja no es vol ni llegir aquest llibre a vegades, no? Per això jo penso que era molt important que sortís, i que gent que està molt a favor del desdoblament i del tot i tot això, que se'l llegeixi igualment, perquè aprendrà moltes coses. És un llibre que va despertar passions, la portada. Es va criticar moltíssim, sobretot gent que no l'havia llegit, i és un llibre... potser hi ha molts prejudicis i molta gent pensarà que és una visió molt masclista des del punt de vista de la llengua, i és tot el contrari. És un llibre molt bonic, molt, molt respectuós, molt, molt feminista, de veritat, i s'aprèn moltes coses. Jo des d'aquí un agraïment a totes les coautores, perquè he après moltíssim amb elles. I llegiu-lo, de debò, llegiu-lo.
A més, sou una setantena, eh? O sigui que tenim sí. visions de tot tipus, eh?
N'hi ha de tot tipus, i n'hi ha que repeteixen, però com que s'expliquen des de moltes maneres diferents, a nivell d'anècdotes, d'experiències, també doncs, coneixement lingüístic, o des de molts àmbits, no? Des de la comunicació, hi ha capítols doncs, dedicats a altres llengües, també als mitjans de comunicació, de l'administració...
Ara volia preguntar jo d'això. Sí. A veure, posa els deures.
Deures. Primer llegir-vos el llibre. I després, a veure, jo penso que vosaltres no us pertoca fer la normativa lingüística, no? Sinó que hi ha una institució que es diu Institut d'Estudis Catalans, que és la que posa les bases a tot això. Ara, a partir d'aquí, doncs, a veure, hi ha propostes que venen des de baix i que es poden recollir, però si llegeixes d'on venen, si intentes entendre per què d'aquestes propostes i d'on venen i si realment tenen algun sentit comparat amb altres llengües, doncs et dona una visió molt més rica i potser abordes el tema d'una altra manera.
Creus que està a l'altura el IEC ara mateix en aquest debat?
Jo penso que l'IEC ha mantingut una posició molt, molt neutra. Jo personalment hauria esperat una posició més ferma, però és la seva decisió decidir. L'IEC al final el que fa és doncs, recollir les propostes del carrer i posar-hi una mica d'ordre. Ells són l'autoritat lingüística i tenen tot el meu respecte en aquest sentit.
Mira, precisament, dius les propostes del carrer, això ens porta una altra vegada al principi d'aquesta conversa, Mireia, que és el paper que tenen els polítics en tot plegat. No sé si, clar, ara mateix, com a societat, aquest debat és real, i tu, abans d'entrar en directe, m'has parlat d'un concepte que me l'he apuntat aquí, que és el concepte de cortina de fum.
Sí.
No és un debat que valgui la pena realment, o si realment és això, és una cortina de fum que no ens deixa veure problemes reals i més greus.
Per mi, a veure, és un dels grans missatges d'aquest llibre. Primer, el d'aclarir conceptes com el del gènere gramatical i el sexe biològic, no? I després el de la cortina de fum. És a dir, mentre fem tot això, que està bé que se'n debati el carrer i tant, s'ha de debatre tot i faltaria més. Però en el moment en què arriba a les institucions i les institucions es dediquen hores i esforços i recursos a escriure manuals sobre llenguatge inclusiu i expliquen als lingüistes com s'ha d'escriure, i als lingüistes i a tothom, penso tots aquests recursos i si es dediquessin a altres coses, no? Perquè, clar, si la consellera s'ho ha dit tot i s'ho ha el president i es dobla constantment, pot fer la sensació que ja està, que pensen en les dones i que ja està tot fet, no? I res més lluny que això.
Caram,
és a dir, potser valdria més la pena dedicar-nos a polítiques socials reals, que de problemes n'hi ha molts.
Doncs una reflexió que trobareu en aquell llibre que avui comentem amb una de les seves autores. El llibre és Som dones, som lingüistes, som moltes... I diem prou d'Humo Editorial. Avui n'hem parlat amb una de les coautores, una setantena d'autores, i ja se s'acobatenca, Mireia Ferrús. Un plaer haver-te tingut avui aquí.
El plaer és meu, moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies, adéu.